a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida. Mira, són les 12:20 d'un dimarts 12 de novembre i ara t'explicaré una d'aquelles històries que sonen a pel·lícula però que malauradament passen aquí, a casa nostra. Fa pràcticament 2 mesos, en plena setmana de la mobilitat sostenible, la Universitat de Lleida i la Paeria es van vestir de gala per presentar a bombo i platerets el primer cotxe elèctric compartit de la ciutat. Un vehicle que, segons ens van vendre, estava destinat a revolucionar la mobilitat dels treballadors municipals de la Universitat de Lleida i fins i tot dels ciutadans. Però sorpresa, sorpresa o no tanta, 2 mesos després, aquest revolucionari cotxe elèctric encara no ha pogut fer ni un sol quilòmetre. 2 mesos després. Per què? Doncs resulta que el punt de recàrrega no té corrent elèctric. Sí, sí, és que t'ho torno a dir perquè és que el punt de recàrrega del cotxe elèctric que es va presentar per revolucionar la mobilitat no té corrent elèctrica. Això, presentar un cotxe elèctric sense assegurar-se que té on endollar-se és com voler cuinar un sopar gourmet en una cuina en la que no t'han instal·lat els fogons. A veure com ho treus. Què fas? No treure-ho. Sembla que la comercialitzadora està esperant un informe de la distribuïdora, papers, històries i gestions, i mentrestant, aquest flamant cotxe elèctric està aparcat acumulant pols al número 2 del carrer La Palma. Tot això ens porta a preguntar-nos, mobilitat sostenible o immobilitat sostenible? Perquè de moment el que tenim és un cotxe que no pot sortir de l'aparcament. Potser l'únic que està movent, o que s'està movent, és la nostra perplexitat davant d'un altre projecte que es queda a mig camí. Llàstima que no es pugui recarregar amb les bones intencions, perquè d'això sí que anem sobrats. Mira, seguirem esperant que arribi. Arribarà, suposo. Però jo ho sento. Basar tota aquesta història en la fotografia i després no tenir-ho tot lligat, doncs què vols que et digui? Sembla que a Lleida la sostenibilitat és qüestió de paciència, però la paciència també té un límit. Són les 12:22 minuts, hores d'ara, amb 11 graus a la ciutat de Lleida. Avui sí que hem baixat a una mínima de 5 graus i mig. La humitat segueix molt alta i a poc va arribant el que és inevitable, el fred. Aviam, estem a 12 de novembre, eh? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
El fred que arribarà més progressivament del que ens havien dit, eh?
I con d'altabaixos, és a dir, no arriba mai d'una manera homogènea, lineal i contínua. Hem de dir que la primera desena del mes de novembre ha estat molt càlida, molt per damunt de les mitjanes, sobretot les mínimes, de 4 a 5 graus per damunt de les mitjanes. Els primers dies de novembre han sigut molt suaus. I ara que ha arribat el fred, sobretot ha arribat a les cotes altes del Pirineu, on no viu ningú, cotes de 2.000 en amunt, 6, 7, 8, fins a 11 sota zero a la Pica de Sas. Però no hi ha gent. Encara en les capitals de comarca no ha gelat. La propera era més freda, i és aquí, ha nevat una mica en la cara nord, mica vol dir 4-5 centímetres de neu, no gaire important. La cota de neu sí que podrà baixar, però anecdòticament, i s'espera que avui el dia continua així, entre núvols, clarianes, poca pluja o gairebé cap, i seria demà al matí, matinal, matí, on podrien arribar precipitacions que serien més intenses al sud de Tarragona, sobretot les comarques del Delta, i fregarien el sud de Lleida, principalment el sud del Segrià, poblacions com Almatret, Mallars, la Granadella, podia ploure una mica més, a la resta, molt moderat, de la meitat sud de Lleida, estem parlant de 5, 10, com molt, a la zona més extrem sud podien superar els 15 litres per metre quadrat, tot moderat. Seria les comarques de Tarragona on hi ha avisos de pluges més intenses, de 40 i fins i tot, una xifra molt alta, de 100 litres d'intensitat, al sud de Tarragona, la comarca del Delta, com molt Terra Alta, Priorat, i aquestes podien fregar el sud de Lleida. Al Pirineu gairebé, si cau alguna volva de neu, ja pujaria de cota, de 1.000 i ja pujant al llarg del dia a 2.000, però sempre poca cosa, poca quantitat. Demà les precipitacions se concentren a la meitat sud de Tarragona, fregant una mica el sud de Lleida. els posteriors dies, pues, amb tanta humitat, a la que s'encalma una mica l'atmosfera, ja dijous, boires, núvols, boira alta, boira baixa, i andarem... però no baixaran més les temperatures. Demà matinal podrien tenir al Pirineu les temperatures més baixes, i aquí, si arriben núvols i després pluja, pues, no baixaran tant, No baixarien dels 5 graus a la meitat sud de Lleida, i sí que al Pirineu, la matinal de demà, Viella podria gelar, podria tenir la primera gelada així de 2, 3 sota 0, la Seu d'Urgell també, i la setmana va transcurrint. Sembla que després d'aquesta tongada de precipitacions, pues, ja anirien cap a una major tranquil·litat atmosfèrica lenta i gradual.
Ja, ja. Armando, et volia preguntar una cosa. Estem parlant de que hores d'ara a Lleida hi ha 80 i llarg, % d'humitat relativa, és una
sí.
És molt. Això és normal en aquesta època i a la zona de Lleida?
Sí, bueno, els dies passats, al principi, jo el que estava més cridant era la humitat tan alta que havia a les 2, 3, 4 de la tarda, dies abans, quan feia aquelles temperatures tan suaus. Sí que havia, l'atmosfera està carregada d'humitat, sobretot les capes baixes, perquè n'hi ha plogut molt. Entonces, los días que n'hi ha boira o gairebé boira o boira alta, sí que tenim, fins i tot poden arribar al 99-100% a qualsevol hora del dia, mentre n'hi hagi boira. Ara estem al 88 perquè n'hi ha molta humitat al terra. Sí, en l'època freda de l'any, pues és normal que tinguin humitats tan altes. Lo que no era normal és en temperatures al voltant de 20 graus tenir humitats altes.
Ja.
I eren els primers dies del mes de novembre, fins al dia 8 aproximadament, que havia una sensació de xafegó gairebé que no era normal a les 2, 3, 4 de la tarda amb 18, 20 graus i tenir temperatura, humitats del 70%. Ara sí que comença a ser normal
cara
a l'hivern.
Molt bé. Doncs Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies.
Fins divendres.
Adéu, bona tarda. Doncs són les 12:27 minuts. T'explico la nostra notícia econòmica del dia. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar en 71.020 persones a l'octubre davant del mateix mes de l'any anterior. Això significa un 2% més, situant-se el número total en les 3.596.125 persones, segons les dades definitives publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Totes les comarques de Lleida i la Vall d'Aran han registrat un augment dels afiliats. Quina és l'estrella? Doncs l'Alta Ribagorça, que té una pujada del 3,4%, és la que va liderar aquest creixement, i la que menys va ser l'Urgell, amb un 2,1%, i el Pallars Jussà i el Sobirà amb un 2%. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Fem una pausa ràpida i de seguida comencem la nostra tertúlia dels polítics.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado.
Niega o admite la acusación.
La niego. En ambos casos, señor.
¿Culpable o inocente?
Si el sargento Robles no es culpable, ¿por qué huyó?
Todos tienen clara la sentencia.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
No grite, por favor.
¡Que quiero salvarle!
El sargento negro de John Ford.
¿Por qué no me mataste cuando pudiste hacerlo?
Puede que aún lo hagamos.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuera. El viernes a las 10 de la noche... Classics en 13.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 10,80 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
No hay mejor manera de terminar el año que brindando. Y qué mejor que hacerlo con un vino a la altura. Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es pura elegancia, creatividad y calidad. Se convertirá en el regalo perfecto para los tuyos. Un vino con el alma de su creador, José Moro, y la esencia de su tierra, la Ribera del Duero. No querrás dejar de brindar.
Cope Lleida.
Vinga, que són 1:15, és dimarts, i això vol dir que tenim la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres el Jackson Quiñones, per part del PSC. Jackson, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavier Estrada, d'Esquerra. Xavier, bon
Hola,
dia.
Hola, molt bon dia.
I avui ens acompanya el Roger Melero, del Partit Popular. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Per cert, el Roger Melero, que el vaig veure divendres a l'acte de presentació de temporada del FIF Lleida.
Ah, sí, correcte, és veritat. Sí, 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 senyor.
Que al final, aparentment, semblava que hi havia d'haver més representants de l'Ajuntament. Algun més em vaig veure, que es va escapar. I va arribar i...
S'ha de dir, no vull defensar
això. Marxar, i es va quedar el Roger sol.
Sí, sí, no. S'ha de dir que hi havia també la presentació del Pardinyes, hi havia diversos actes, no vull excusar, jo aquí no vull defensar-vos als altres, però bueno, s'ha de dir que això, que hi havia diversos actes alhora, però bueno, nosaltres al final sempre ens intentem repartir els actes i les presentacions i intentem tindre la màxima representació no, possible a tot arreu.
Xavi.
Totalment, no.
No et mirava tu, Xavi?
No,
jo... A més, Xavi, és que jo et veig a tot arreu. Sí, no sé com ho fas, vull dir que no.
Bueno, malauradament no vaig poder ser-hi a la presentació del FIF i vaig estar després a la presentació del Pardinyes. Teníem altres companys de grup que hi eren, però és que, a més, jo en aquella precisa hora tenia una boda civil a l'Ajuntament, amb la qual cosa resultava impossible.
Però la... Tenies una boda civil que anaves de públic o...?
No, casava jo.
Ah, oficiaves tu.
Sí, sí, sí.
És la teva primera?
La meva estrena, correcte.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
I què tal?
A més, me feia molta il·lusió fer-ho a l'Ajuntament de Lleida, i a més, doncs, amb un Tortosí i amb una lleidatana. La veritat és que va ser... Bueno, són actes molt entranyables i que, dintre de les responsabilitats que tenim els regidors, una també és aquesta, i la veritat és que, vaja, molt content, molt bona experiència.
El discurs del FIF Lleida, no, dic ara arrel, mira, perquè avui hi ha el Jackson aquí i perquè hi ha el Roger i perquè el vaig escoltar. Des del FIF Lleida van reclamar una cosa que crec que és justa. Després podem entrar a valorar si les instal·lacions municipals s'han de regir d'aquesta manera. Però clar, si tots ho fan menys un, doncs és just que el que no ho pot fer ho demani. Amb aquest paraigua dic és just. Després podem parlar de si hauria de ser així. El FIF Lleida diu que, això, almenys això ho van dir a la... I si no em corregeixes, Roger, diu que ells no poden fer cap mena d'inversió a les instal·lacions de Magraners, que és veritat que no té ni una sola grada, ni una sola ombra, que no poden fer cap inversió allí perquè és una instal·lació municipal, però de la qual ells no tenen la gestió, i que l'Ajuntament no els hi deixa tenir la gestió i que, per tant, no podem fer cap mena d'inversió allí. I que el que demanen és que, igual que la resta de clubs disposen d'instal·lacions municipals de les quals tenen la gestió 100%, doncs que ells també la puguin tenir i llavors faran inversió allí. Crec que va dir això.
T'has deixat lo dels vestuaris, també. Que també va reclamar lo dels vestuaris. Ah, bueno, es va queixar de la manca dels vestuaris, que també és un... Al final
bueno, els vestidors...
És un factor important, però...
S'estan compartint... Clar, vestidors com a tal no en té aquella instal·lació, perquè s'estan fent anar els de les piscines.
Ah, ahí està.
Que quan s'obre la temporada de piscines...
Correcte.
Es perden i llavors s'han de fer anar els del pavelló, que està al costat, que s'entra per darrere i tal. És veritat.
Per això mateix. Que és un punt, al final, els vestidors és un punt important.
Clar. Llavors, no sé si... És a dir, dins del model que ja ha instaurat a Lleida, és lícit que es pugui reclamar això?
Lícit i lògic, des del meu punt de vista, almenys. Jo crec que... I és que és lo, jo vaig dir al discurs també que vaig fer, el Parlament que vaig fer, que al final no demanen ninguna bogeria. Demanen tindre unes grades i una mica de sombra. Perquè al final és que no és un luxe tindre unes grades i una sombra. Jo
bueno,
crec que
el que demanen és gestionar.
Correcte, part,
gestionar
sí,
per
sí,
poder
sí,
invertir.
Correcte.
Glòria Rico, de Vox, bon dia.
Molt bon dia. Disculpeu, he arribat una mica tard.
Això, llavors, vale, això ho reclamen, Jackson Quiñones. Aquest club se sent agraviat, per entendre'ns.
Bueno, a veure...
Hores d'ara.
Bueno, no, a veure, sí que és veritat que en la instal·lació en què ells fan la seva activitat és un club en la qual tiene la gestió el club magranès. Mm-hmm. El club magranès tiene la cessió d'aquest equipament esportiu i el que nosaltres, bueno, anem una miqueta per part, no? El que no podem fer nosaltres és donar-li un equipament esportiu a cada club de los nous clubs de la ciutat, no? Sabem que FIP és un club de no és com un Garden o un Magranès o com un
Bordeta,
és de los más nou i sí que és veritat que en algun moment de la seva història, de la seva vida, ells van reclamar un equipament. Sí que és veritat que aquesta situació, no, de cada club o que cada entitat esportiva del món del futbol tiene la seva instal·lació. Lo que tenim que treballar és intentar de compartir amb tots els clubs i totes les entitats esportives, els equipaments esportius, com lo fan en els pavellons, no? Si nos agradaria poder-li donar un pavelló al futsal o poder-li donar un pavelló al handball Lleida o poder-li donar un pavelló al CB Pardinyes. És impossible per a qualsevol administració ja o fent una comparativa amb altres municipis del voltant nostre, no? Que tinguin un equipament esportiu cada club, i això tenim que fer-les entendre a les entitats esportives. Les entitats esportives que executen la seva activitat esportiva amb los pavelló ja més o menys ho tenim assumit, no?
Això t'entenc, però jo parlo del cas molt concret del futbol base a la ciutat de Lleida. Sí. Pensa que hi ha clubs que tenen uns ingressos extres per gestionar les instal·lacions amb els seus bars i tot això.
Ara anava ahir. Clar, evidentment que qualsevol equipament de la ciutat, totes, Garden, FIF, Bordeta, Balàfia, tot, AEM, Pardinyes, tots aquests equipaments esportius, les inversions estan a càrrec de l'Ajuntament de Lleida. Qualsevol inversió que vol fer qualsevol entitat va a càrrec de l'Ajuntament de Lleida, perquè això ho recull el conveni. Sí que és veritat que si és una actuació de caràcter de manteniment o una inversió de caràcter de millora o de subsanar o alguna història perquè la seva activitat ha crescut o s'ha deteriorat per el pas del temps, els clubs i les entitats tenen aquesta mena de sol·licitar en els canals que les hem notificat el poder fer aquestes inversions. I és veritat que el FIF, al no tindre un equipament esportiu amb una sessió, no pot fer aquesta inversió sobre els equipaments esportius. Al FIF el que li agradaria que és tindre un equipament esportiu de titularitat, en aquest cas com un conveni, i poder fer aquesta inversió com l'ha fet el Bordeta o com l'ha fet el Lleida Esportiu.
Li agradaria tenir la situació dels altres clubs. Li agradaria tenir la situació dels altres clubs, entenc.
Sí, però
que també parlaven de juntar-se amb el Magranès, evidentment, no fer fora el Magranès, al contrari, és a dir, integrar-se amb el Magranès, mm-hmm, però poder gestionar, perquè al cap i a la fi, per exemple, al final tot el públic que porta la gent a la cafeteria és el FIF, no el Magranès, però no ho gestiona el FIF, ho gestiona el Magranès, per exemple.
Sí, però bueno, jo crec que aquí tots els regidors saben com funciona el tema de la gestió de los recursos de los bares i de les zones comuns de los equipaments esportius. Nosaltres, quan donem l'equipament esportiu, lo donem en la seva totalitat. El bar inclòs, vestuaris, zones comuns, zones esportives i demés. Sí que és veritat que per tindre una ajuda econòmica, els propis gestors de los equipaments esportius lo que fan és que pues, fan una explotació d'aquesta zona de bar, que quan els pares i mares van a deixar, o avis, van a deixar els seus fills, pues, per a passar aquesta estona, pues, gestionen el bar. Jo sé que els bars són molt golosos per a les entitats. Per què? Perquè tenen una retribució econòmica força important per als clubs.
Clar, o sigui, és a dir, si et munten si l'Ajuntament et paga l'edificació i la llum i l'aigua i tot, i tu només l'explotes, és un caramel que ens agradaria a tots, eh? Vull dir, no, sí, només sí. A les entitats esportives.
Sí, sí.
Xavi Estrada.
Bueno, temàtica interessant avui. De fet, deixem ficar una mica d'històric perquè puguem entendre també, perquè vivim en una ciutat que afortunadament, i ho hem debatut amb altres tertúlies, doncs, que la pràctica esportiva ha anat augmentant i, per tant, hi ha una redimensió dels practicants en diferents, no només amb el futbol, parlo en general, i que, desgraciadament, els equipaments doncs, no acaben de sufragar les necessitats que tenim amb aquesta ciutat. A partir d'aquí, el regidor Jackson ha fet un comentari de que bueno, si hi ha nous clubs que volen utilitzar un espai públic no tenen la possibilitat. Doncs això és una problemàtica important perquè clar, hauríem de saber en primer lloc quins són els criteris o els indicadors perquè una entitat pugui utilitzar un espai. No hem d'oblidar que no és un espai privat, és un espai públic i per tant qualsevol ciutadà, qualsevol entitat hauria de tenir la possibilitat de poder-lo utilitzar, amb la qual cosa cal endreçar una miqueteta tot el tema dels equipaments en tots els sentits, no només com comentava també el Roger, no? amb falta d'infraestructura i amb aquestes deficiències, i per tant cal planificar. I per planificar hi ha una eina que seran doncs, els convenis o les sessions d'ús dels espais municipals que puguin permetre que aquells clubs, aquelles entitats puguin tirar endavant, com molt bé comentaves tu, Ricard, al final que puguin gestionar aquell espai en el qual desenvolupen una activitat esportiva. També és cert que pel que fa als bars, doncs home, està molt bé que hi hagi doncs, en aquest cas una cafeteria, un restaurant que pugui donar servei, sempre i quan el seu entorn no acabi afectant amb altres cafeteries, restaurants, altres ciutadans que obren un comerç, no? I cada dia l'obren a les 9 del matí per dir alguna cosa i tanquen a les 9 de la tarda, però que també hi ha aquesta, diguéssim, no sé si utilitzar deslleialtat, no? Però que també els acaben afectant a nivell de model comercial i que, per tant, penso que també s'hauria de ficar una mica d'ordre.
Glòria Rico.
Bueno, estic parlant de futbol, sóc l'única dona d'aquí. Però bueno, com tinc experiència...
Però Glòria, el futbol i les dones ara ja...
No, el que ja ho hem superat, això, eh? Moltíssim, eh? I vaig des de petita al palco del Lleida, eh? Vull dir, des de petita. Sóc de les poques dones que des de petita ha anat a... Bueno,
I ara hi vas?
Abans eren palcos. Sí. Clar que sí. Sí, a més m'agrada moltíssim el futbol i a més tinc fills que han jugat a futbol, el Roger... Van jugar amb el Roger. I bueno, hi ha equips que sí que surgen...
Hi hem jugat al FIF?
No, jugava el Lleida Futbol Club, que va desaparèixer. Jo vaig triar un equip molt petit perquè a mi em feia molta por. A mi em fa molta por l'ambient, no el futbol en si, que m'encanta, sinó l'ambient de pares, l'ambient perquè tots som pares de Messi i mares de Cristiano, no? I llavors em donava una mica... Jo el que sí... Lleida, per exemple, entrenàvem a Granés, parlo de la meva experiència. Jo pensava que el bar, que ara m'estic quedant una mica, perdoneu la meva d'això, que el bar era una licitació de l'Ajuntament i que no depenia del club. I ara estic sentint que sí que depèn del club. Això ja no m'agrada tant i pensava, vull dir, imagina't, com a mare, pensava que depenia de l'Ajuntament, no del club. Sí que a lo millor se pot fer donar una volta amb això. El bar, per exemple, a Magranès, no coincideix amb bars a prop, vull dir que si no tens aquell bar no te pots prendre una aigua, i llavors jo crec que és important que...
A veure, que hi ha d'haver un bar a les instal·lacions esportives, ho tenim clar, però no per fer
vida
de bar,
no
pels
per fer vida de bar, clar que no.
Que ens convoquen els fills una hora i quart abans del partit i a l'hivern,
sí,
doncs, t'has de refugiar, i a l'estiu també, eh?
Evidentment.
Vull dir, no ens pensem que... I com és que hi ha un bar amb una instal·lació esportiva? Doncs justament per això, per esmorzar...
Ha de ser-hi,
o per hidratar-se.
No, ha de ser-hi perquè, a més, estan hores entrenant i tu pots tindre la necessitat de beure una aigua o de fer un cafè. Vull dir que ha d'haver-hi, això està claríssim. No sabia que depenien directament del club. Això és el que critico.
I que al final
per als
clubs són un extra important, eh?
Bueno, per això
ho deia. Això és el que no m'agrada, no m'acaba d'agradar.
Si els hi toquéssim això als clubs, jo crec que pràcticament ningú estaria conforme amb...
Jo crec que no, jo crec que no.
Deixa'm que la representant del Comú de Lleida i de Junts ja han avisat que no poden assistir avui a la tertúlia, que són les dues cadires que tenim buides. Per això jo deia al principi que parlo del que va dir el FIF aquest cap de setmana i després de si aquest és el model que hauria de tenir la ciutat o no. És a dir, us poso una altra situació sobre la taula que jo crec que és molt, que seria molt normal, ja que són instal·lacions municipals, entenc que qualsevol associació cultural de joves de Capon, ja que el Ramon Farrús, per exemple, el de l'Atlètic Segre, és un equipament municipal, haurien de disposar l'Ajuntament d'una hora al dia a disposició de l'Ajuntament, perquè, escolta, doncs hi ha una associació de Boy Scouts o de no sé què que però, requereixen aquest
però
Ajuntament.
Però quan dius això, el bar o l'equipament.
L'equipament. Escolta, qui diu aquest, diu el de Pardines, el de Bor, perquè al final tots són municipals i és una manera de donar cabuda a la resta de la ciutadania cap a aquests equipaments municipals. Clar, hores d'ara això està, és impensable,
sí,
no?
Això, sí, això és impensable.
O sigui, que l'Ajuntament vagi al camp del Pardines i li digui, mire, de 6 a 7 el gestiono jo com a Ajuntament, que ja sóc el propietari, doncs perquè hi ha una associació de nens o de nenes que volen venir a fer jo què sé.
I no només això. Això és impensable perquè a dia d'avui hi ha molts clubs doncs, que totes les seves franges d'entrenament bueno, sí, per la tarda sí, el tenen ocupat, això. Tot i que jo estic totalment en contra.
Això és un problema dels clubs.
Sent un equipament esportiu municipal hauria de poder facilitar que altres entitats lleguessin poguessin utilitzar. Però si comparem amb altres entitats, ja siguin culturals o dintre de diferents àmbits esportius, també hi ha bastantes diferències i no parlem només del bar. Parlem de l'aigua, parlem de la llum i no ens oblidem que són instal·lacions municipals. Per mi, per això és tan important endreçar el model, un model que per mi és totalment obsolet, que ve des de fa molts, molts anys i mostra d'això són els propis convenis que també estan obsolets perquè de fet no es regulen a la llei i que per tant s'han de reformular i han d'indicar qui pot utilitzar i amb quines condicions pot utilitzar i esperem doncs, que el PSC en aquest cas, entenc que la regidoria d'esports està treballant en aquest sentit, tingui doncs, en ment precisament això, per com es planifica aquest model i com està en compte, bàsicament perquè ningú se senti agreujat i tothom partim de les mateixes condicions, ja et dic, independentment de que sigui esport o siguin entitats culturals o de qualsevol altra índole.
El camp de futbol de Balàfia, el Torrevicens, si no m'equivoco malament, perquè és que jo visc al cantó, l'utilitza com a extraescolar per a fer educació física.
Però, Roger, te dic... Totes les instal·lacions esportives municipals, totes, excepcions de les que gestiona l'Ajuntament de Lleida directament o com que si gestiona indirectament per medio d'un conveni, les pot utilitzar la ciutadania previo avís. El que nosaltres os emplacem és una miqueta com nosaltres no gestionem els horaris d'ús de los equipaments esportius que hem cedit, el que fem és que los emplacem a les diferents entitats, en aquest cas has parlat del Ramon Farrús, a la pròpia entitat i dir, oye, vull utilitzar l'equipament.
Sí, sí, sí.
No sabem que el Torrevicens lo fa servir.
Sí.
També sabem que lo fa servir l'Ilerna però clar, en los horaris en los que la disponibilitat claro. Dels clubs no entorpesca una miqueta en l'actuació de la... No, a 12 de la nit no, però al matí, per exemple. No, però al matí...
Al final Lliga Lleida, que és una empresa privada, juguen a les 10 de la nit i utilitzen espais municipals.
Jackson, però ja em disculpareu, Ricard, o sigui, les ordenances fiscals fins i tot marquen les taxes de si hi ha un ciutadà que és el que ha de pagar per utilitzar una instal·lació municipal. Les entitats no poden fer de gestors d'això. El que són els gestors és l'Ajuntament com a administració i és el que ha de decidir qui utilitza un espai públic i qui no l'utilitza. No ens equivoquem.
Però un moment, si jo vull fer anar una instal·lació municipal... Pago a l'Ajuntament, no a l'entitat que l'està gestionant, no?
No, és que el que passa és que en aquesta ciutat...
El tema de l'horari sí.
En aquesta ciutat no tenim ordenances fiscals per utilitzar les instal·lacions esportives. Uh-huh. Demà, los Castellers de Lleida. Volen fer un 6 de 8, un 9 de tal. Volen un equipament esportiu. Demana a la regidoria d'esport un espai, nosaltres les emplacem a que hi hagi una entitat esportiva i l'entitat esportiva, la que tiene la sessió, le tiene que cedir la instal·lació esportiva gratuïtament. Uh-huh. Vale. Gratuïtament, per què? Perquè no hi ha una explotació econòmica per part dels castellers per fer servir aquesta activitat esportiva. Per tant, qualsevol entitat esportiva d'aquesta ciutat, qualsevol entitat esportiva d'aquesta ciutat, poder fer ús de les instal·lacions esportives, a no ser que aquesta activitat esportiva tingui una retribució econòmica.
Ja em disculparàs, però una instal·lació municipal hi ha unes taxes. Una altra cosa és que siguis una entitat sense ànim de lucre, però hi ha unes taxes que cal complir i estan a les ordenances i el club no és ningú per poder cedir o no. Una altra cosa és que utilitzi, depenent d'unes hores, aquell espai. Però això va determinat per l'administració.
Sí. Jackson, la segona pregunta amb la que començàvem, és a dir, una cosa és la situació del FIF particular, dins de tot de com està tot muntat, que se senten agraviats i crec que tenen raó de sentir-se així, perquè són l'únic. Parlo de futbol base. La segona pregunta era si aquest model és el que volem pel esport base de Lleida i si vosaltres ja esteu treballant per canviar això.
No, a veure, el model esport base en diferents esports, com en aquest cas del futbol, sabem que abans ha dit, Glòria ha dit una cosa molt, molt important i que te la robaré, Glòria, sí. És que tots pensen que són els pares de Messi i les mares de Cristiano, no? I tots els pares destinen a fer l'activitat esportiva als seus fills sobre un sol esport, que és el futbol. Nosaltres tenim entitats esportives com entitats esportives que tenen molt menys usuaris en comparació amb el futbol. Què ens passa? De que les instal·lacions esportives de futbol són les que tenim. Són les que tenim. Però tenim espai en altres equipaments esportius, uh-huh. com el Gardeny. Per exemple, el Gardeny té 6 o 8 equips i té 200 nens en tota la instal·lació. Però què passa? Que tothom vol anar al Ramon Farrús, tothom vol anar al FIF, tothom vol anar a los mateixos clubs, per els motius que sigo, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que el model que nosaltres tenim és que la gent pugui gaudir de les instal·lacions esportives i nosaltres tindre les instal·lacions esportives endreçades d'alguna manera.
Sí, però jo et preguntava si voleu canviar aquest model, és a dir, si...
El
si
model de cessió, dius.
Sí, si voleu tornar a agafar el control de les instal·lacions municipals.
No, evidentment que tindre el control de les sessions de los equipaments esportius municipals requereix de molts recursos humans.
No, però això et pregunto si ho teniu sobre la taula o no.
No, nosaltres tenim sobre la taula de recuperar els equipaments esportius en els quals nosaltres hem perdut tot el control de la mateixa. En aquest cas, per exemple, el Bordeta, per dir-te d'alguna manera, no? Que està allà al costat de Magranès, és una entitat que funciona força bé a nivell de gestió. Nosaltres l'equipament, ells nos notifiquen sobre actuacions de millora de l'equipament, fan la promoció de l'esport, o sigui, no tenim queixa sobre aquest model. Aquest model és un model que funciona, sí que és de que hay que pulir los convenis. ¿Per qué? Perquè los clubs puguin tindre autonomia a la hora de gestionar los seus recursos econòmics per portar a terme les millores de los equipaments esportius i d'aquesta manera les col·laboracions entre les diferents entitats puguin ser més fluides. Uh-huh. Però aquest model és un model que funciona.
Però llavors el FIF, quina solució li podem donar al FIF?
Hombre, al FIF lo que le podem donar... A ver,
perquè demanen...
Roger, el FIF té dos camps.
Bueno, el problema és que els que pateixen que són les famílies camps? I els jugadors de moment, perquè no hi ha ombres. Els que pateixen de moment, claro, són que... les famílies. No hi ha seients ni ombres.
Bueno, el FIF també entrena en els instituts.
Bueno, jo crec que per les persones que més o menys...
I ahí no hi va.
El món de
l'esport... Jo crec que ja és impracticable aquell camp ja.
El de, bueno, impracticable...
Amb aquests camps han faltat un manteniment i jo crec que no és l'adequat el que es fa al camp, perquè al final els xavals del pati dels tres instituts van allà, van
bueno, descalços, el camp del camp escolar em sembla que és un camp que té copropietat entre Generalitat i Ajuntament, em sembla.
Sí, perquè és dins d'un institut.
Sí, hi ha una sessió per part de la Generalitat... Sí.
Però no és l'únic camp. L'altre dia estem amb la presentació del Pardinyes amb Rafa Jimena i també demanava una sèrie de condicionaments, entre ells també l'agrada perquè doncs, són llocs que, evidentment, amb la ciutat amb la que vivim, doncs, a l'estiu fa moltíssima calor, igual que quan...
Però hi ha grades allí, el que no estan cobertes.
A on hi ha grades?
A Pardinyes.
A Pardinyes no hi ha grades.
Sí, que hi ha grades.
Hi ha grades, perdó.
El que no estan cobertes.
La coberta, volia dir.
El problema de Magranes és que no hi ha res. Res.
Quatre bancs, crec que n'hi ha.
Bueno, pues també faltaria...
Estan molts anys anant allà i no hi ha
però
res,
si
és veritat.
Si em permets, Ricard, perquè mentre estava d'això, estava mirant, com abans esmentava, les ordenances fiscals, a l'article 4 ja te diu quin és l'ús que s'han de fer. Per l'utilització dels camps de futbol 7, per exemple, en municipals, hi ha una taxa reduïda, si ja és artificial, de 7 amb 50, i si és de futbol 11, de 13 amb 40. M'explico? Això està regulat, però és una cosa que gestiona l'administració directament i no l'entitat. A partir d'aquí, jo, aprofitant que també tenim el regidor, no és la primera tertúlia i malauradament no crec que sigui l'última, però estan treballant en un pla estratègic de l'esport, que també ens agradaria saber per on avança, per on van, i després fa més d'un any que se'ns anuncia l'inventari de tots els equipaments esportius i totes les deficiències que tenen cada un d'aquests equipaments. Que jo fa molt temps que els tinc anotats,
però
això ja
és a veure, a veure, per a respondre a la, a la, a la pregunta que a la, a lo que dice Xavi per el tema de les, de les ordenances fiscals. Totes les entitats del món del futbol en aquesta ciutat són entitats sense ànim de lucre. I si mires l'articulat, diu, i si mires l'articulat, bueno, no, faltaries més, però si tu vols...
Una empresa privada?
No, però, podria ser, però, no? Xavi, si tu podria tienes ser, una empresa privada...
Si fem números,
sí. No sortiria, que
es mouen molts diners, molts,
si
no saben exactament on van
si,
a parar.
Si tu ets una empresa privada i vols fer ús d'un equipament municipal, evidentment que tindràs que pagar la taxa per l'ús del camp de futbol. Però, afortunadament, totes les entitats esportives de la ciutat, totes, totes són entitats, entitats esportives sense ànim de lucre. Per tant, aquesta taxa no se porta a terme. No se porta a terme, simplement no se porta a terme. Per tant, és absurd que diguis que l'Ajuntament de Lleida tiene que fer cobrar aquesta taxa a les entitats esportives. Per què? Perquè lo diu el mateix article, que no se té que cobrar a les entitats sense ànim de lucre. Per tant, les entitats poden gaudir. El FIF Lleida, imagina't que el FIF Lleida ara tenen que fer-li pagar 7 euros per fer l'ús d'un equipament esportiu. No, perquè és una entitat sense ànim de lucre. Nosaltres estem donant a les entitats esportives perquè facin ús i facin el foment de la pràctica esportiva. És la nostra tasca. Això per un costat. I per l'altre costat, sobre l'auditoria, sobre la valoració de tots els equipaments esportius, nosaltres pensàvem que això seria d'anar fiscalitzant tots els equipaments esportius. Lleida té moltíssims equipaments esportius i moltíssims equipaments esportius amb moltíssimes deficiències. I això pensàvem que ens costaria 8 mesos i ens ha costat un any i mig. Estem ja a la recta final, que aquesta comissió informativa de demà podem presentar una ja quasi cerrada auditoria perquè la gent la pugui presentar. És un, quan veieu tota la informació que hi ha, és que no tindreu mesos per digerir tota la informació. Una labor que ha fet el Departament de Manteniment d'Edifici per portar a terme totes les deficiències que porta l'equipament esportiu. Deficiències que avui en dia s'estan portant a terme la millora d'aquests equipaments.
Estàs en aquesta, Xavi, estàs en aquesta comissió?
Sí.
Ah, val.
Sí.
Bueno, demà ja tindràs el...
Els tres, els quatre.
Ah, val. Pues mira, si estornarà...
El que em sorprèn és que avui digui que quasi, quan fa... De fet, no només el regidor...
Però demà tindràs el primer tas.
Que ja estava fet.
Sí. No, és que, a veure, és que, per exemple, vosaltres que sou molt de futbol sala, la deficiència, per exemple, del futbol sala, aquella gotera del futbol sala de Pardinyes...
Tu la tenia, Jackson.
No, me lo vas dir, eh? No la teníem identificat.
Estàvem a l'AM veient l'AM femení, plovia, i li vaig dir, Jackson, i jo des juega al futsal Lleida en Pardinyes, i jo, se podrà jugar? Me dice, tranquilo, que ahí se podrá jugar, que no pasa nada en ese pabellón. Partit suspès d'un partit de segona B.
No, però per què? Però per què?
Perquè no la tenim identificada.
No, perquè aquesta no la tenim... No,
Jackson, que jo no et culpa tu.
No, Roger, mira...
Que jo sé que el manteniment...
Te dic una cosa molt clara.
Lamentable.
Te dic una cosa molt clara. Va ploure molt.
Sí, va ploure.
Tant de que, mira, el propi aeroport de Barcelona va entrar aigua.
Home, però no podem comparar...
Com no vas a comparar el això? Va ploure moltíssim, que no tenien detectada aquesta deficiència, i al final pues tenen que anar cap enrere, obrir l'expedient del pavelló de Pardinyes, incloure aquesta deficiència sobre l'equipament esportiu. Estem constantment incloent deficiències sobre l'equipament
esportiu. Quan plou, el rocòdrom del Juanjo Garra és la cascada del Niagara, vull dir, sí, però no bueno, ara, és de fa molt de temps.
Està
mal fet aquell pavelló. Tothom, el ciutadà, té molt identificat, sobretot els que practiquen i utilitzen aquells espais. I al final, si estem aquí, és precisament per resoldre, intentar resoldre aquestes coses, aquestes deficiències, i que la gent pugui utilitzar-ho i que no passi, com comenta el Roger, que vingui un equip de Sabadell i que no pugui disputar un partit de futsal amb tot això, amb el que comporta, de desplaçament per les famílies, pels jugadors o les jugadores, etc.
És que ens ho van comentar nosaltres, jo estava allí i els coneixia i m'ho deien, aquest desplaçament que ens el pagui ara? Diu, pagarà l'Ajuntament? Bueno.
Jackson, ficareu grades i cobertes a Magranés? No,
pot ser
fer giro abans de la comissió
de demà. Sí que,
ara arriben els pressupostos.
El que sí que és veritat és que nosaltres...
Que no és un benefici pel club, que és per les famílies.
Nosaltres sí que estem detectant...
Ara, una llança a favor d'això. Jo he estat molts anys anant sense grades i sense això, i he vist tots els partits fent 40 graus.
Sí, Glòria, però quan vas a un altre camp i pots asseure...
Entenc que s'han d'adequar les instal·lacions.
Hi ha gent gran que necessita asseure's també.
És veritat,
això també, venen padrins i padrines.
Però que vull dir que fa molts anys que hi vaig i d'allò...
Però no és la manera.
Però és veritat que...
No, estem fora del lloc, ho sento.
Jo vull dir una cosa...
Jackson, Roger, Xavi, Glòria, gràcies per venir, que tingueu bona setmana.
Adéu, bon dia.
Sí, és que encara havíem d'allargar mitja hora més. Soc el Ricard Álvarez, arribem a la una. Ara el José Miguel Cruz, des de COPE Catalunya i Andorra.